Salutacions. Amb l'entrada del nou any i el dia de Nadal i Sant Esteve ja enrere, Sant Cugat reactiva l'esperit nadalenc amb la instal·lació del campament reial al claustre del monestir. L'espai, que estarà obert des d'aquest dijous fins al 4 de gener, permet als més petits de la casa entregar les seves cartes als patges reials i així assegurar-se que els seus desitjos arriben als Reis d'Orient. Amb la cavalcada a l'horitzó, el campament s'ha convertit en una de les propostes nadalenques de més èxit a la ciutat. De fet, les entrades per poder accedir al recinte es van exhaurir en menys de 48 hores. I Cugat Mèdia regala als infants de la ciutat una bossa de tela per recollir caramels precisament el dia de la cavalcada de Reis. Un any més, l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat ha col·laborat amb el mitjà públic organitzant un concurs per escollir el disseny de la bossa i WIC Barcelona també repeteix com a patrocinador de la iniciativa. Les bosses es repartiran el mateix dia, 5 de gener, a la plaça Victòria dels Àngels, a partir de 4:45 de la tarda. I a pocs dies, perquè arribin ses majestats a la ciutat, els patges i les patgeses se'ls gira feina. Aquest divendres, els ajudants dels Reis d'Orient recolliran les cartes dels més menuts a les 5 de la tarda a la plaça d'en Coll i la plaça dels Rabassaires, de Volpelleres. També n'hi haurà un a la Rambla de mossèn Cinto Verdaguer, número 18, de Vall d'Oreix. Pel qui ja han fet arribar la seva carta, el Circ Històric Reluí ofereix aquest divendres dues funcions del seu espectacle Muza, una a les 5 de la tarda i una a 8:15 de la tarda. I pels amants del teatre, la companyia Impro Barcelona estarà al casal de Torreblanca amb un espectacle ple de riures i bon humor, també a les 7 de la tarda. I el nou índex de referència per a l'actualització dels lloguers se situa al 2,2% al mes de novembre a l'Estat, segons ha publicat l'INE aquest dijous. L'indicador és d'obligat compliment, així que marca el límit que pot pujar un lloguer que s'hagi d'actualitzar aquest 2025. Es tracta d'una de les disposicions de la Llei Estatal d'Habitatge del 2023, que busca amb aquesta mesura evitar increments desproporcionats als arrendaments. L'índex es publicarà cada mes, el mateix dia que es fan públiques les dades definitives de l'IPC del mes anterior. De fet, la xifra va lligada a les dades de la inflació, ja que serà el valor mínim entre la variació anual de l'IPC, la de l'IPC subjacent, i la taxa de variació anual mitjana ajustada de l'IPC i del subjacent.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí.
Continguts en xarxa.
Aching, smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile and And maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying, smile. What's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile. Fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow.
Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui hem començat amb una cançó històrica que va ser creada per a la banda sonora de la pel·lícula Temps moderns de Charles Chaplin i de la qual després se'n va fer una versió vocal, ja que l'original era només instrumental. Charles Chaplin va morir el dia de Nadal del 1977, a l'edat de 88 anys. I una de les seves facetes, a més de la d'actor, guionista, muntador i director, era la de compositor. Un compositor amb moltes limitacions, perquè no sabia escriure música i necessitava l'ajut d'un professional. Per això, a temps moderns, la música no era només seva. El tema Smile, somriu, que hem escoltat, el va compondre en companyia del músic John Turner el 1936, inspirant-se en el tema A aquells ulls, de l'òpera Tosca, de Puccini. I 18 anys després, el 1954, el lletrista Geoffrey Parsons hi va afegir una lletra per tal que no només pogués ser tocada, sinó també cantada. I el primer a cantar-la va ser l'actor Jimmy Durante, que és qui ara hem escoltat. A partir d'aquí, la cançó, que és preciosa i també sentimental, com totes les que feia Chaplin, ha tingut un munt de versions. Una de les més famoses és la de Nat King Cole. Una altra composició de Charles Chaplin per a un dels seus films és Limelight, del 1952, que a l'estat espanyol es va estrenar amb el títol de Candilejas, que, a més de Chaplin, l'interpretaven Claire Bloom, el gran Buster Keaton i Geraldine Chaplin, filla de Charles Chaplin, que aleshores tenia només 8 anys, i somiava amb ser ballarina. El tema musical d'aquesta pel·lícula és conegut per diferents títols segons els països. Inicialment es deia el tema de Terry, en referència al personatge de la Teresa, que interpreta Claire Bloom i que és una ballarina que ha intentat suïcidar-se i que creu que ha quedat paralítica. Als Estats Units, però, la cançó no es va conèixer amb aquest nom. El nom era Eternally. En comptes del nom de tema de Terry, es va conèixer com Eternally, eternament. O també amb la primera frase sencera de la lletra, que és I'll be loving you eternally, t'estimaré eternament. A França, en canvi, se la coneix com Deux petits chaussons, dues petites sabatilles. Nosaltres, en tot cas, escoltarem la que va fer, la versió que va fer Petula Clark el 1967, aquesta.
Start within my heart, it seems I've always known the sun would shine when you were mine and mine alone. I'll be loving you eternally. For me,
loving you eternally.
Eternally, eternament, el tema que Charles Chaplin va compondre per a la pel·lícula Limelight en la veu de Petula Clark, que actualment té 92 anys. D'aquesta cançó, com us podeu imaginar, se n'han fet moltes altres versions. L'han cantada també Bing Crosby, Sarah Vaughan, Roger Whittaker, Mireille Mathieu, Engelbert Humperdinck... Fins i tot Julio Iglesias va fer-ne una ensucrada i embafadora versió. Chaplin va obtenir un Oscar per aquesta banda sonora, però el va guanyar, paradoxalment, 21 anys després de fer-se la pel·lícula. 21. La pel·lícula és del 1952 i l'Oscar li van donar el 1973. I és que les normes de l'Acadèmia de Hollywood diuen que els premis només s'atorguen a aquelles pel·lícules que han estat estrenades a Los Angeles. Tant hi fa que s'hagin estrenat en altres llocs dels Estats Units. Si no s'estrenen a Los Angeles, no compten. I va passar que Limelight no s'havia estrenat a Los Angeles fins a l'any 1972. Ara escoltarem un altre dels grans temes que evoquen immediatament el nom de Charles Chaplin, perquè es tracta de la pel·lícula Llums de la ciutat, del 1931, la primera pel·lícula sonora no parlada de Chaplin. En el cas de la música d'aquest film, es va donar la circumstància que Chaplin va voler fer passar per seva una música que no ho era. Va agafar la violetera del compositor espanyol José Padilla i, com que el nom no li sonava de res, això, el nom de Padilla, va pensar que no se n'adonaria ningú si se l'atribuïa. Però José Padilla era l'autor de moltes altres cançons famoses, a més de la violetera, com ara El Relicario o València. I la cosa va transcendir. Padilla tenia una obra extensa de sarsuela que havia voltat per Barcelona, París, Nova York, i les seves cançons havien estat interpretades per cantants com Maurice Chevalier, Imperio Argentina, Josephine Baker, La Mistinguette o Rodolfo Valentino. Déu-n'hi-do. La cosa va anar així. Chaplin, que tenia la mateixa edat que José Padilla, va agafar la violetera i, sense demanar-li permís ni citar l'autor en els títols de crèdit, la va incloure a la banda sonora. Arran d'això, José Padilla va presentar una demanda, hi va haver un judici, Chaplin no volia cedir i va contractar un advocat, però l'autoria de la cançó no era seva i Padilla va guanyar. Però José Padilla encara va haver de continuar lluitant per la violetera, ja que el 1935, 3 anys després de la pel·lícula de Chaplin, un any després que Padilla hagués guanyat aquell judici, la Paramount va repetir la mala jugada, incloent la violetera, a la banda sonora del film Rumba, protagonitzat per Joe Raft i Carol Lombard, sense acreditar José Padilla com a autor. Tornem-hi. Per sort, es va fer justícia i els tribunals van tornar a donar la raó a José Padilla. La Paramount va perdre el judici. En relació a Charles Chaplin, us he de dir que ell no coneixia la violetera, fins que va venir a Catalunya. Chaplin no coneixia la violetera fins que ve a Barcelona. La va descobrir a la ciutat de Barcelona i ara en parlarem. Però abans, escoltem-la en la versió de la pel·lícula, Llums de la ciutat.
Thank you.
El tema de la Violetera, compost per José Padilla, que Charles Chaplin va incloure a la banda sonora de Llums de la ciutat. Recordem que l'argument de la pel·lícula gira entorn d'una noia cega que ven flors al carrer i Charlotte, que és un rodamón, se n'enamora i ella el confon amb un home ric. Però Charlotte vol trobar els diners perquè la noia pugui rebre una operació que li permeti recuperar la vista. És el paper que fa l'actriu Virginia Cherrill. Però, com deia abans, Chaplin no coneixia la cançó La Violetera. La va descobrir a Barcelona en la veu de la copletista catalana Raquel Meller. Raquel Meller era una dona molt atractiva i Chaplin va quedar fascinat per ella. En va quedar tant que se'l volia endur a Hollywood i donar-li el paper de la florista de la pel·lícula Llums de la ciutat. Però Raquel Meller no va voler. No sabrem mai si va ser perquè va veure que Chaplin era un faldiller, que ho era, o perquè li va fer por interpretar el personatge d'una noia cega i ella no es veia amb cor de fer aquest paper. En tot cas, és estrany, perquè Raquel Meller no era cap principiant. Ja havia fet 7 pel·lícules com a actriu de cinema mut, com ara La Gitana Blanca, Rosa de Flandes, Violetas Imperiales, Carmen o La Venenosa. Va ser una llàstima que rebutgés treballar a Llums de la ciutat perquè aquell paper l'hauria consagrada per sempre, internacionalment. La darrera pel·lícula de Charles Chaplin va ser La comtessa de Hong Kong, del 1967, una comèdia divertida, amb Marlon Brando, Sophia Loren i Tippi Hedren. També aquí la música era de Chaplin i hi va incloure un tema central titulat This is my song, aquesta és la meva cançó, que es va fer molt famós i se'n van vendre milions de discos, tant a la versió original del film com a les versions que després en van fer molts altres cantants. La primera de totes la va fer Petula Clark, però després en van venir moltes més. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so i que hem dedicat a les músiques de Charles Chaplin, escoltarem This is my song, però no la veu de Petula Clark, sinó la de Frank Sinatra. Fins la setmana vinent, amics.
This is my song. Here is a song, a serenade to you. The world, it cannot be wrong if in this world there's you. I care not what the world may say. Without your love, there is no day. So love, this is my song. Here is a song, a serenade.
En xarxa.
Faves comptades.
El calendari dels pagesos és un almanac que s'edita a Sant Cugat i que ofereix informació relacionada amb l'agricultura, la pagesia, les tradicions i la cultura catalana des de fa 164 anys. La publicació s'identifica per la seva distintiva roda perpètua a la portada que pronostica la fertilitat del sol de cada any. Un sol que a casa nostra està cada vegada més sec. Per saber de quina manera el canvi climàtic i la sequera han obligat a modificar progressivament el calendari dels pagesos i per descobrir tota la informació que aquest recull inclou, tenim amb nosaltres un dels editors de l'almanac. Joan Tomàs, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara dèiem, el canvi climàtic, aquest terra cada cop més sec, aquestes sequeres que cada vegada són més actualitat. Quin és el pronòstic per aquest 2025? Serà fèrtil el sol pels conreus de casa nostra?
Bé, a mi, clar, els anys que és fèrtil o molt fèrtil em fa molta il·lusió comunicar-ho, no? Aquest any 2025, la roda perpètua pronostica un any estèril. El que passa que exactament, com molt ben heu dit, això fa referència a la fertilitat del sol, no a les condicions meteorològiques. Per tant, amb unes molt bones condicions meteorològiques, evidentment es compensa part de la fertilitat, dels cicles de fertilitat del sol, que de fet són els cicles de fertilitat dels microorganismes del sol, clar. Vale? Vull dir, és una cosa molt complexa, aquesta no és tan fàcil,
No és una recepta miraculosa, diguéssim, haurem d'estar pendents de la climatologia i de com avança. Com comentàvem a l'inici, una conseqüència del canvi climàtic és aquesta sequera. Com afecta la manca d'aigua als nostres conreus?
Home, podeu comptar, no? Vull dir, l'aigua és un dels elements fonamentals pel creixement dels, el bon creixement dels vegetals i la fotosíntesi, que és el que al final necessita la planta per créixer. Per tant, afecta moltíssim. Llavors, bueno, a Catalunya tenim la sort de tenir una zona bastant humida i la zona de secà, bona part d'ella de regadiu, i això ens està salvant una mica. Però, esclar, els últims anys tots sabem que inclús les zones de regadiu han hagut de tancar o de restringir les dotacions dels canals, i això ha afectat molt a la pagesia, i tant,
De fet, han estat notícia i les reivindicacions dels pagesos per tots aquests motius. Si bé hem parlat de la sequera, hi ha altres episodis meteorològics, com poden ser els de vent i els de la pluja. Ara fa poc hem tingut aquesta dana tan virulenta al País Valencià, que entenc que tampoc ajuden a l'hora de la collita, oi?
Evidentment. És que, clar, la gent pensa en la sequera, però és que els pobres pagesos porten una temporada llarga de sequeres, de pedregades, de vent, de tants factors meteorològics contraris que déu-n'hi-do. De totes maneres, jo m'agradaria, si m'ho permeteu, afegir un factor més, perquè, és clar, la meteorologia difícilment podem actuar sobre ella, no? Almenys a curt termini. Però la pagesia s'està queixant molt d'altres coses, com per exemple la gran burocràcia que els està omplenant el temps.
Que els ofega.
Clar, exactament. Llavors hi ha coses que sí que les administracions, ho sento que ho digui així, però poden potser actuar de forma més directa i tampoc s'està fent prou, no? I això és el que a vegades també ens sap greu, no? És que els amants de la pagesia i de l'agricultura...
Aquella queixa que diuen els pagesos, no?, que es passen més estona al despatx o sobre la taula i a l'ordinador que al camp o amb els animals, en el cas dels ramaders.
Efectivament, vull dir, s'estan fent moltes reivindicacions també en aquest sentit, no? I aquí sí que s'hi pot actuar potser d'una manera més directa, no?
I tant. S'ha actualitzat d'alguna manera el calendari dels pagesos com a conseqüència d'aquests temes que parlàvem ara, del canvi climàtic?
Perdó, si hem actualitzat.
Si el calendari dels pagesos s'actualitza, no?, com a conseqüència del canvi climàtic, perquè amb 164 anys de trajectòria les coses han anat canviant.
Evidentment, s'ha actualitzat en molts aspectes i tal. El que passa que, això del canvi climàtic és evident, que està afectant, i qualsevol pagès et dirà que les collites s'avancen, etcètera. El que passa que aquest calendari, per exemple, hi ha un calendari de fruites i verdures de temporada suficientment, el rang és suficientment ampli com per abarcar una mica la gran quantitat de microclimes que té Catalunya. És que, clar, Catalunya té una varietat tan gran de microclimes que has de vigilar molt, perquè a vegades ens truca algun pagès i diu, home, dieu que tal mes encara es produeix tal producte i a casa nostra pues, ja fa un mes que no en collim. Dius, bueno, ja, però és que no té res a veure el Pirineu amb el Delta de l'Ebre, no?
I tant.
Llavors, clar, com que el rang és tan ampli, no hem hagut, potser, de canviar massa el calendari, no? Per exemple, de fruites i verdures de temporada, però si segueix així s'haurà d'acabar fent, perquè és que, esclar, és que hi ha algunes coses que realment ja no parlem de dies, sinó que parlem de mesos. Uh-huh. O sigui, que hi ha coses que realment està canviant molt, i a més el problema que tenim és que també que fluctua molt d'un any per l'altre, endavant i enrere també una mica. I fins que això no s'estabilitzi i no es vegi clar la tendència, també és complicat, eh? És que és complicat, realment.
De fet, fins i tot els cultius entenc que poden anar canviant en funció de com evolucioni el clima, no?
Efectivament. És que al final, exactament, no serà només avançar una collita, sinó canviar de cultius. Mm-hmm. És que, vull dir, d'aquí un temps potser hi haurà cultius que els trobarem exòtics aquí, perquè és que no es podran ni cultivar, no? Realment és un problema que no sabem ben bé cap on evolucionarà, no?
Haurem d'estar atents. Tradicionalment, el calendari dels pagesos, com el seu nom indica, estava orientat als pagesos, però malauradament cada vegada n'hi ha menys i, en canvi, per això el calendari segueix venent. Qui més va destinat a aquest recull?
Sí, jo vull fer... Bueno, primer això, qui va destinat? Actualment en venem més en el contorn urbà que el món rural, pràcticament. O sigui... I
el qual, ja s'ho saben banda, els pagesos, el que diu el calendari.
Clar, per una banda ens entristeix perquè és el que dieu, no? que això significa que hi ha cada cop hi ha menys pagesos, evidentment, però estan agafant un relleu molt fort gent jove i gent urbana, i això a nosaltres també ens alegra, perquè això vol dir que hi ha gent que, si bé no és pagesa, sí que li atrauen aquests temes, que el tema de la natura, de la pagesia, de tot això és un tema que el té més, cada cop més en compte. I després el tema dels horts urbans, o sigui, uh-huh. És que hi ha molta gent que realment li agrada que té horts urbans i que pues, aquest tipus de publicacions també en fa ús, no? I després, no sé, volia dir alguna cosa, perquè m'heu dit, entre el món urbà i el món rural, no?
Sí, que sí jo de fet, volíem preguntar-li, Joan, si ara que ens parles d'aquests nous lectors, no?, dels horts sí. urbans, si és veritat que la globalització potser ha difuminat més aquesta frontera del que és el món rural del món urbà. Heu aprofitat per incloure contingut més específic per aquest nou perfil de lectors, que no són els pagesos, sinó potser les persones que sí. viuen en ciutats com els horts urbans que ens parlaves?
Oh, i tant. Un clar exemple, per exemple, va ser incloure el que ens el demanaven molt, eh? Un calendari de fruites i verdures de temporada, perquè, clar, els pagesos que els has d'anar a dir quines fruites i quines verdures s'han de collir cada mes, no? Uh-huh. Però és que la gent urbana, realment, vam detectar un desconeixement impressionant. Vull dir, gent que encara es pensa que tot l'any podem prendre maduixes o que tot l'any podem prendre qualsevol tipus d'hortalissa i verdura, n'hi ha encara molta, no? I que se segueix queixant de que l'hivern els tomàquets no tenen gust. Clar, és que l'hivern els tomàquets no tenen gust perquè venen d'hivernacles, no venen d'un cultiu natural, no? I ens ha sorprès, doncs, de molta gent que ens ha escrit agraint que hi hagués aquest calendari de fruites i verdures de temporada, no? Vull dir que sí, clar, que ho anem adaptant per aquest tipus de gent.
Hi ha alguna novetat destacada enguany?
Bueno, sempre anem posant, d'enguany no, però vull dir, cada cop anem afegint, per exemple, hem afegit fa dos o tres anys només, doncs aquest calendari de paret amb tots els mesos festius, els articles intentem que siguin totalment d'actualitat. De fet, estem convertint aquest calendari cada cop més en una revista. Perquè, és clar, calendaris n'hi ha molts. Sí. Centurals i càlculs d'astronòmics de les sortides i postes de lluna, n'hi ha molts. Llunaris n'hi ha molts. En canvi, uns articles que cada any varien i cada any intentem que siguin d'actualitat, això és el que mantindrà fresca aquesta publicació.
El que marca la diferència, no?, d'altres continguts editorials.
Però, esclar, per exemple, tenim publicades unes llistes amb totes les fires i mercats de Catalunya, diuen que és el calendari més complet en quant a fires, mercats, festes majors, però, clar, això poques varietats hi ha, només anem modificant els que ens comuniquen els ajuntaments i no deixen de ser uns llistats i prou, no? Però el que realment marca la diferència és això, els articles de qualitat que estem publicant. Per exemple, aquest any hi ha un article sobre les Masies, uh-huh. que és un testimoni realment del nostre passat, un testimoni arquitectònic del nostre passat, que és brutal, no? Perquè, per exemple, una de les coses que hem descobert és que existeix un projecte a Catalunya que es diu Projecte Masiaire, d'una fundació que s'ha creat Nas i Terra. I aquesta fundació, el que s'està, precisament el que està intentant és que gent jove que vol fer de masover pugui fer-ho i posar en contacte propietaris de masies que estan enderrocant-se, que s'estan esfondrant, uh-huh. amb gent jove que vol ser masover, realment. I li vaig preguntar a la que ens ha escrit aquest article, que és la Marta per dues cares, el nom a mi també és el Marta Lloret. Uh-huh. Molta gent la coneix per la caçadora de masies.
Sí, les xarxes socials.
Famosa, no? Uh-huh. Exacte, té una xarxa social molt potent i que està intentant que es renovin i que es conservin les masies, no? I jo li vaig preguntar, dic, bueno, però poca gent jove us deu demanar en aquesta fundació ser masovera. Diu, no, si n'hi ha moltíssim, si no hi ha prou masies. El problema no és que no hi hagi gent jove, el problema, tornem-hi, és el tema burocràtic. És a dir, la de permisos que s'han de demanar per renovar masies, per fer obres, i la de permisos que s'han de demanar perquè una persona pugui fer de masover, és terrible, són uns tràmits burocràtics i administratius que frenen tot el procés. I que hi ha gent que es fa enrere per culpa de tot aquest procés.
Mm-hmm. La sequera, el preu de l'habitatge, la guerra ucraïna i Gaza, l'aparició fugaç de Carles Puigdemont són alguns dels temes que inclou el judici de l'any, l'escrit que ha fet l'Anaïs Falcó i que obre, de fet, a la revista. Quina diries que és la línia editorial del calendari? S'ha mantingut la mateixa tendència durant tots aquests anys o ha anat variant en funció del moment polític i social?
I tant, si ha variat. Aquest calendari, si agafem els seus orígens...
1861, ens hem de remuntar.
164 anys, eh? Sí. El 1861 va sortir el primer número. Clar, jo tenim fotocòpies, perquè, per desgràcia, no conservem els primers números, però sí que tenim fotocòpies d'alguns d'ells, i eren per llogar-hi cadires, perquè és que eren, a part que eren quatre pàgines i prou, era el calendari i uns quants consells a l'agricultor, però molt allisonadors. Es deia com havia de
el paternalisme, de fer, eh?
El paternalisme, però no només el paternalisme, sinó el masclisme, ara que està de moda. O sigui, com havia de tractar el pagès a la pagesa.
Ui, senyor.
Com, quines feines eren aptes per la pagesa i quines pel pagès. Però és que era per llogar-hi cadires, eh? Que ara ens farien riure per no plorar, diguéssim, perquè...
Exacte.
Perquè sabem que estan fora d'època, però és que avui dia serien inadmissibles. Clar, hem passat d'una sèrie d'articles alliçonadors i d'això, es va passar a articles tècnics. I d'articles tècnics, com que avui dia el pagès està molt format, uh-huh, té formació, gràcies a Déu, s'ha passat això, articles d'actualitat que puguin ser interessants per un ampli ventall de públic i molt divers. Vull dir que i tant, s'hi ha canviat moltíssim, moltíssim.
I de tot aquest contingut, Joan, n'hi ha algun que sigui el teu preferit de tota la revista?
Bueno, jo potser per la meva manera de ser vam crear una sèrie de seccions. A mi em fa especial il·lusió una que es diu Millorant el món, no? Mm-hmm. Per què? Perquè és un article, és un espai que cedim gratuïtament a projectes així d'emprenedoria que tinguin a veure amb l'agricultura, evidentment, que de gent que pugui fer difusió dels seus projectes, no? I han de ser projectes amb un valor o bé mediambiental o bé social. I a mi em fa especial il·lusió, no?, veure com doncs, ens agraeix la gent, la gratitud de la gent, de dir, ostres, que ens deixeu escriure aquí el nostre projecte i fer-ne difusió, doncs ens fa molta il·lusió. Es diu, concretament la secció es diu Canviant el món, no millorant, però canviant
el món. És un punt d'optimisme, també, que de tant en tant va bé.
Un punt d'optimisme, i tant, perquè és que, aviam, el sector està molt castigat, i és veritat, però jo, parlant amb pagesos, ostres, tenen aquesta barreja, no?, de to pessimista, uh-huh, de que... Però també és veritat
l'empenta,
que
també,
gent,
no?
L'empenta que tenen. Ells sempre diuen, a pesar de tot, és que no ho deixarem, perquè és que és una professió, la millor professió del món, i és que tenen raó, és que sense pagesos, tots els urbanites, no sé què faran.
Ai, la sobirania no sé alimentària, farem, si tots hi prestessin més atenció, oi?
Vull dir que, esclar, l'aliment és el primer, i aliments de qualitat, i sense sector primari, el sector secundari i terciari no tindrien sentit d'existir. Vull dir que ens ho hem de plantejar tot això, eh?
Uh-huh. Hi ha una altra secció, Joan, que és especialment divertida o entretinguda, deixa'm dir, que és la de refranys i dites populars.
Oh,
però,
tant,
clar,
sí.
A Catalunya en tenim una pila. Com es fa aquesta tria que surten seleccionades al calendari?
Pues la tria jo la faig una mica, també faig per temàtiques. Per exemple, si un any el calendari va sobre el tema principal és un determinat, intento buscar...
Que estiguin relacionades.
Que tinguin relació. Per exemple, un any vaig fer tot una sèrie de... L'Eloi Cordomí, el meteoròleg de TV3, ens va fer un article, i aquell any vaig aprofitar per fer tots els rodolins que es basessin en temes meteorològics, no?
Que en tenim una pila, i tant.
Que en tenim una pila, és que no s'esgoten. I llavors ens fa especial il·lusió revifar-los, no?, i publicar-los, i molta gent ens escriu, ah, és veritat, això la meva àvia m'ho deia, no?, i no va renyit, no va renyit, gens renyit. Revifar coses del passat amb coses del present. Per això també vam crear una secció que es diu Aprendre de la I, i perquè l'agricultura ha evolucionat molt tècnicament, però és que els nostres avantpassats tenien una saviesa, simplement d'observació, que potser el pagès no tenia tants coneixements com ara, però en canvi tenia uns coneixements adquirits de generació en generació que és que no es poden perdre, no?
I en coneixement patrimonial.
També, sí, exactament. És que és un patrimoni que no es pot perdre, de cap manera. Vull dir, això ho tenim claríssim.
Si no m'equivoco, Joan, fa poc més d'una dècada que ets editor del calendari.
Sí,
com
sí,
et vas involucrar? Jo crec que el teu amor per la pagesia queda palès amb aquesta conversa, però com et vas involucrar i per què amb aquest projecte?
Bueno, a la vida tot a vegades bé, és una barreja entre el que busques, el que et trobes i el que... No? Vull dir, va ser una herència familiar. De fet, això ho portava el meu pare, i evidentment, quan es va morir, vam haver de fer una decisió familiar, o d'acabar-ho aquí o de seguir-ho.
Llavors, vas dubtar o no?
No, ni mica. Vull dir, jo de formació sóc enginyer agrònom, ja m'agrada molt, ja, si he estudiat això és perquè ja m'agrada molt, no? I sóc el que potser és més pròxim a temes relacionats amb l'agricultura dels germans, no? I vam tenir claríssim que s'havia de seguir i va ser una mica això, seguir una tradició familiar, més que res.
De fet, en aquesta casa també vam tenir un altre Joan Tomàs, el teu fill, que és periodista.
És veritat.
Per tant, potser el llegat, no? No sé si ja està involucrat en el projecte o al final, des d'un enginyer agrònom o un periodista, escolta, va ben lligat per fer aquesta publicació.
De fet, ja alguna vegada, no només el meu fill, sinó la meva filla, ja m'han ajudat. Per exemple, tot el de les xarxes socials, que jo per edat sóc una mica més alié que ells, si el Twitter el porto jo, com puc, perquè això és una d'hores i una feinada tremenda, sí. Però l'Instagram ja és que no em veia ni capaç d'obrir un compte d'Instagram i tal, i llavors el va obrir la meva filla i m'estan ajudant a tirar endavant aquest compte d'Instagram. Vull dir, evidentment, jo crec que els meus fills, com que ho han mamat de mi, aquest entusiasme, estic convençut que el dia de demà això seguirà, segur.
I ja per acabar, Joan, ets optimista respecte al futur de la pagesia a casa nostra, a Catalunya?
Bueno, més que optimista és que tinc claríssim que no es pot acabar. Llavors, és que haurem de buscar solucions. Jo, veient l'empenta dels pagesos, la de gent jove que s'està incorporant, i que cada cop hi ha més conscienciació de que... És que la pagesia ja no és només la producció d'aliments, és que és la vertebració del territori. És que ens hi va els boscos que se'ns segueixin cremant. En el proper número volem parlar, precisament estic buscant col·laboracions per parlar sobre el gran problema dels boscos. És que sóc optimista en el sentit, potser, de que, per desgràcia, vindrà donat per una necessitat imperiosa de que això ha de ser. Hem d'invertir més en el món agrari. I crec que ho acabarem fent per necessitat, per desgràcia, però ho acabarem fent. I després això, que la gent que s'hi dediqui, sigui molta o sigui poca, és una professió una mica com la meva, no? Com la docència, com la gent que es dedica a la sanitat, són coses vocacionals. I jo crec que no s'acabarà. D'acabar no s'acabarà. El que passa que la gent que hi visqui n'ha de poder viure amb una mica de...
Amb dignitat.
Amb dignitat. Jo, molta gent em diu, home, els pagesos, com a mínim que cobreixin costos. Com que com a mínim cobreixin costos?
S'han de guanyar la vida.
I que puguin viure, per favor, és que clar, vull dir...
I tant.
És que no pot ser de cap manera, no?
Doncs per molts més anys de pagesia i per molts més anys del calendari dels pagesos, que ja en van 164, en siguin molts més. Joan Tomàs, editor del calendari dels pagesos i Sant Cugatenc, moltes gràcies per atendre el Faves Contades.
Moltes gràcies a vosaltres. Jo ja estic començant ja el número següent. Això és una roda que no para.
Doncs que no pari i de ben segur que en tornarem a parlar des de Ràdio Sant Cugat i Cugat Mèdia. Moltes gràcies, Joan.
Quan vulgueu. Moltes gràcies a vosaltres.
Faves comptades. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Doncs ja hi tornem a ser una setmana més del consultori del Faves Comptades, l'espai on els oients ens podeu exposar els vostres dubtes i nosaltres en busquem la resposta. Avui parlarem del teixit associatiu de la ciutat. Sentim la consulta que ens ha enviat el Carles.
Hola, hola, sóc el Carles. Formo part d'un grup de patinadors i estem pensant en constituir-nos com a entitat. Pot sonar una miqueta raro, però ens agrada molt patinar. El problema és que no sabem ni com s'ha de fer, ni quins drets i obligacions suposa, i volíem saber si ens ho podíeu aclarir i ajudar-nos. Moltes gràcies.
Per respondre al Carles i a totes aquelles persones que es trobin en una situació similar, tenim amb nosaltres el Xavier Sunyer, tècnic de l'Ajuntament de Sant Cugat. Xavier, hola, gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia. Abans de res, tothom qui vulgui es pot constituir com a entitat o associació?
Qualsevol persona major d'edat, amb capacitat d'obrar, pot constituir-se com a entitat o associació. I si ets menor d'edat, tens que tenir un mínim de 14 anys i tens que tenir l'assistència dels teus representants legals si no estàs emancipat.
D'acord. I a banda de l'edat, hi ha alguna altra condició? Ser algun grup, un nombre de persones determinada o tenir alguna activitat que us vehiculi?
Depenent del tipus d'entitat que vulguis realitzar. En el cas de que vulguessis fer una associació, hauries de tenir ser un mínim de 3 persones. Un president, un tresorer i un secretari.
Vale. Quina diferència hi ha entre associació i entitat?
O sigui, per formar una entitat hi ha 3 formes jurídiques. Pots formar una entitat a través d'una associació, a través d'una fundació o a través d'una cooperativa. Llavors, les diferències són, jurídiques són, si tu fas una associació, no necessites cap tipus de patrimoni inicial. L'únic que necessites són 3 persones, com he dit, un president, un tresorer, un president, presidenta, tresorer, tresorera, o secretari o secretària. En el cas de que decideixis fer una fundació, aquí sí que ja necessites una aportació inicial d'uns 30.000 euros.
Okay.
Sí. I la governança ha de ser a través d'un patronat i estarà subjecta a la voluntat del fundador o fundadora de la fundació o d'una cooperativa d'iniciativa social. Ja no regeix el president, sinó que regeix el patronat i està subjecte al fundador. I per últim cas, si la teva opció és crear una entitat que sigui una cooperativa, el que necessites és una aportació mínima de 3.000 euros i en aquest cas qui decideix i qui fa la feina de l'entitat són tots els socis que treballen en cohesió col·laborativa.
Molt bé. O sigui que segurament el que comentava el Carles, el més adient seria l'associació, el primer tipus.
En el seu cas, li convendria ser una associació, sí. Llavors, sí.
Per tant, sí. Si parlem d'una associació, no tindria cap cost vinculat?
No tindria cap cost vinculat. Llavors, el que hauria de fer és intentar respondre a 5 preguntes.
D'acord.
Una, què és el que vol fer amb aquesta entitat? Com ho vol fer? En qui ho vol fer? Per a qui ho vol fer? I en quins mitjans ho farà? I això, tenir-ho ben redactat, com si fos un projecte. Un cop tingui aquest projecte i sàpiga que ja vol fer una associació, ha de crear un acte fundacional. Que l'acte fundacional és el document que dona entrada a una associació al registre d'associacions del Departament de Justícia de la Generalitat. És el document per poder enregistrar la teva entitat dintre del registre de la Generalitat. Quines coses ha de tenir aquest acte constitucional?
Sí, bona pregunta.
L'acte constitucional ha de tenir ben detallat el lloc i la data de l'acte, la denominació de l'entitat, com es vol dir aquesta entitat, el domicili, on estarà el domicili social de l'entitat.
Pot ser la casa d'un dels participants,
sí,
mentre no hi hagi seu.
Pot ser la casa
d'un,
sí, cap problema. La nacionalitat, en el cas que siguin menors d'edat, l'edat dels menors, i l'autorització de les persones responsables, tutors legals, fer un escrit constant la voluntat individual de constituir entitat, els estatuts, que els estatuts són l'eina de l'entitat, és molt important, després en parlem dels estatuts, les aportacions fetes al patrimoni inicial, en el cas de que n'hi hagi, no sé si en aquest cas vol comprar patins en línia, doncs quants patins en línia, quines aportacions econòmiques han fet per tenir aquests patins en línia, material fungible, i quines persones integraran els òrgans de govern, qui serà el president i la presidenta, qui serà el secretari o la secretària i qui serà el tresorer o la tresorera. Perquè fa els estatuts, és l'eina bàsica que té cada entitat, i els estatuts també és un document que especifica el tipus d'entitat. En el cas de la Carla, suposo que serà una entitat o esportiva o social.
Sí.
Quins membres seran els que formaran part d'aquesta entitat, com s'organitza internament aquesta entitat, quins òrgans de govern tenen, que els òrgans de govern, en el cas d'aquesta associació, com que és una associació, seria l'Assemblea General i la Junta Directiva, en el cas de que fos una fundació, els òrgans de govern serien el patronat, i en el cas de que fos una cooperativa, seria el Consell Rector i l'Assemblea de Persones Sòcies. I un cop ja tens els estatuts redactats, has de fer la inscripció al registre d'entitats jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat.
D'acord.
I en el cas del Carles, si volgués, també es podria inscriure al cens de registre d'entitats esportives, per exemple. I si volgués tenir voluntaris, també es podria enregistrar dintre del cens de la voluntariat de Catalunya.
Val, aquí ja hauríem d'anar mirant cada cas en particular,
sí,
no?
Sí, perquè a part de formar part del registre d'entitats jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat, hi ha altres censos, que poden ser doncs, el cens de voluntariat de Catalunya, el cens de les ONGs, el cens de les entitats juvenils, el cens del registre d'entitats esportives, el cens del registre d'entitats de medi ambient, entre altres censos.
D'acord, i si ens centrem només en el cas de les associacions, es pot accedir a algun ajut, ja sigui de cessió d'espais, de finançament, de programació d'activitats?
Clar, si parlem d'ajuts locals, a nivell d'Ajuntament,
sí.
El que cal és, un cop t'hagis enregistrat al Registre d'Entitats de la Generalitat de Catalunya, el que has de fer és anar al Registre d'Entitats local de l'Ajuntament de Sant Cugat i enregistrar-te a dintre del Registre d'Entitats de l'Ajuntament de Sant Cugat.
Sempre senzillets els tràmits.
Sí, és el més senzillet que hi ha. Els tràmits administratius ja sabem tots que no són tot lo àgils que ens agradaria que fossin, no? Perquè són maquinàries molt, molt, molt burocratitzades, però en el cas del registre d'entitats no és molt complex l'omplir la fitxa del registre, tampoc.
És paperassa, però es pot
fer. Sí, hi ha molta més feina en fer els estatuts, en fer el projecte,
Això
és molt més... T'has de sentar i pensar-ho molt més. El registrar-te al registre d'entitats no és una tasca molt complicada.
D'acord.
Llavors, un cop t'hagis enregistrat a l'Ajuntament, tens dret a diferents accions. Per exemple, si vols fer una acció a via pública, pots demanar que et facin, que et cedeixin un espai a via pública per fer una activitat de la teva entitat. També tens dret a sol·licitar sales o espais dintre dels dispositius municipals, també. I, evidentment, també tens dret, en el cas de que vulguis demanar una subvenció, també tens dret a formar part de les persones, de les entitats que demanen subvencions per poder, diguéssim, d'alguna manera, acotar una mica els costos a través d'aquestes subvencions de la teva entitat.
D'acord. Perfecte, doncs ho hem de deixar aquí, Xavier. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Molta informació, molt interessant.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Si vols resoldre un dubte i necessites el coneixement d'un expert, envia'ns una nota de veu amb la teva petició al 683 27 36 59 o un correu electrònic a favescomptades@cugat.cat i nosaltres ens encarreguem de la resta. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Ràdio Sant Cugat et desitja bon Nadal i feliç any nou. El Nadal amb Cugat Mèdia.
Why do I feel like I'm losing you? Will it ever become what I've always wanted it to?
You tell me I'm the lucky one. How can you say that when it breaks my heart to see another woman with you? Oh. Hurts so bad. I wanna hold you in my arms. Make me feel like you wanna be a lover of mine. After we've said all there is to say, am I still in your heart, or am I just in your way?
So bad, I wanna
Viu el Nadal amb el 91.5.
I light a candle to our love. In love our problems disappear. But all in all we soon discover that one and one is all we long to hear. Children being born to the world, got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done. Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play the pipes of
okay.